així Mallorca Waterpolo 11, Tenerife 8. S'acabaria aquí el somni de l'ascens a la primera divisió. Aguanten 6 segons, arriba al final del partit. 2-1 i final, guanya el Tenerife, 11-8, un golet bastava per forçar la tanda de penals, però fins aquí el Mallorca Waterpolo ho ha intentat de totes les formes, però no ha pogut ser. El Mallorca Waterpolo es queda un any més a les portes de ser equip de primera divisió nacional.
Gràcies, Marta Samba. No ha pogut ser, Bàrbara. Un any més, mos quedant sense ascens en el Mallorca Waterpolo femení.
Gràcies, companys. Així arribam a la 1:04. Més notícies a l'informatiu migdia.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Segona hora del Balears fa ciència a IB3 Ràdio. Venim de sentir aquesta entrevista que ja vos he contat abans que ha estat enregistrada, aquesta diferència horària de 8 hores respecte a Colorado, respecte a Europa, sobre Espanya. 8 hores de diferència i la veritat és que no ens ha deixat indiferent. Alguna de les coses que ens ha explicat José Luis Jiménez, investigador i professor de la Universitat de Colorado a Boulder. Als Estats Units, amb ell hem parlat sobre l'ús de les sobre com dur les mascaretes, sobre el tipus de mascareta, sobre el futur de les mascaretes, sobre la transmissió del SARS-CoV-2, sobre el paper de l'OMS, per cert. Ha dit que observar que tens que observar amb microscopi l'OMS per adonar-te, en compte del que realment està fent. Ha estat molt, molt crític amb l'Organització Mundial de la Salut, aquest investigador tan reputat en temes de transmissió del virus SARS-CoV-2 a través dels aerosols, a través de l'aire. També hem parlat també sobre les mesures preses i sobre la possibilitat d'una propera pandèmia. Si voleu recuperar aquesta entrevista, podeu anar a IB3 Ràdio a la carta, trobareu el podcast d'aquesta entrevista. El que anem a fer ara? Doncs tornem a sortir de fora, perquè ara mateix ens n'anem fins a Alemanya, perquè allà hi tenim un metge aeroespacial, un astronauta de l'ESA, de l'Agència Espacial Europea. Ara us contem exactament per què i per què volem contactar amb ell, perquè de fet varen començar ja a parlar d'aquest tema, de la selecció d'astronautes, dels futurs astronautes, fa, si us recordeu, fa potser un mes i mig.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition.
Sergi Baquer és metge aeroespacial sènior del grup d'operacions i astronautes de l'Agència Espacial Europea, de l'ESA. També és membre de la direcció de vols tripulats i exploració robòtica de l'ESA i el tenim ara al telèfon. Molt bon dia, Sergi.
Hola, molt bon dia. Moltes gràcies per convidar-me.
En Sergi viu a Alemanya, és un astronauta català de l'ESA que viu a Alemanya, és així?
No ben bé. No? Sí que visc a Alemanya, però no sóc astronauta.
No ets astronauta.
Un dels metges que m'ocupo dels astronautes.
Això mateix. T'ocupes de que els astronautes els hi vagi tot bé des del punt de vista sanitari, millor dit.
Exactament, és correcte. Ens ocupem, som un equip de 5 i de molta més gent que ens ajuda, que ens ocupem de la salut dels astronautes en totes les fases de la missió, sí.
Estar a l'ESA no vol dir que tots els que esteu a l'ESA hagueu de ser astronautes.
No, de fet en tenim ben pocs, astronautes, ara ja en tenim 7 en actiu, esperem tenir-ne més, evidentment, com ja heu vist a la selecció, però bueno, no, l'ESA és un equip grandíssim per donar suport a missions d'alta complexitat, com són les de volar persones a l'espai.
Deia abans que fa un mes i mig, dos mesos, ja vàrem parlar d'aquest tema de la selecció dels astronautes, d'aquesta convocatòria de selecció d'astronautes de l'ESA, perquè què m'has dit que n'hi ha en actiu ara mateix? 7, només.
En tenim 7, exacte.
7.
6 homes i una dona.
Doncs se n'han apuntat, si no vaig equivocat, quants? Més de 22.000 persones han presentat la seva candidatura a tota Europa.
Sí, 22.589 són les últimes xifres. Ara revisarem una miqueta per saber si hi ha algunes que són errònies, perquè ja pot passar. I això, només perquè us imagineu, això és el doble de lo que va tenir, gairebé el doble de lo que va tenir la NASA en l'última selecció.
De la NASA.
Molt contents estem.
De la NASA.
Molt contents, la veritat.
Però sí, sí. Recordem que la darrera selecció que va fer la ESA, l'Agència Espacial Europea, que va ser el 2008, que ja ha passat temps des de llavors, en aquell moment el nombre de candidats va arribar a 8.413. Ha passat de 8.000 a 22.500 persones.
És un èxit, sens dubte és un èxit. Això és una feina, jo crec que molt ben feta dels equips de relacions públiques de l'agència, però també jo crec que representa un interès creixent al sector espacial a Europa.
El darrer dia, ajuda'm, 18, no? Crec, es va acabar el termini de presentació de candidatures i s'han apuntat a 22.500, de les quals quantes espanyoles? Quantes persones s'han apuntat a Espanya?
Aquí ho tinc, hi ha 1.344 persones, són 1.045 homes i 299 dones. Això ens posa a la cinquena posició en Europa en quant a persones interessades en ser astronauta.
A veure, tornem a repetir el número. 1.344 sol·licituds en total?
Exacte.
En dels quals, quantes dones?
Les dones són 299, que això representa un 22%, i 1.045 homes, 77,8%.
Bé, això pot semblar que no està malament, depèn amb qui ho comparem, perquè justament el país on tu ets ara, crec que hi ha tantes dones gairebé com homes.
Sí, a Alemanya, de 3.700 candidats, el percentatge de dones és del 28%.
Ah, 28.
És una mica més elevat. És una mica més elevat, sí.
Però no sé quin país, potser, no record, però crec que hi ha un país, no sé si és Alemanya, en el qual hi ha moltes dones apuntades.
Sí, Estònia, per exemple. Estònia té 38% de dones. És un dels més alts.
Qualsevol cas, això vol dir que veurem un astronauta, ja no te dic espanyol, que esperem que sí, que potser sí també, no? Però algun astronauta dona en el futur amb alguna missió espacial important?
Oh, però sens dubte, la intenció que hi havia en aquesta selecció i que s'ha fet un gran esforç és convidar a que les dones s'apuntin a l'aventura de fer la carrera d'astronauta. Nosaltres no podem fer cap discriminació ni positiu ni negatiu. Nosaltres agafem persones capaces, el sexe o la religió o el país ens és igual, de fet. Aleshores, ara que hi ha moltes més candidates dones, és molt més fàcil i molt més probable que tinguem una gran representació de dones en les tripulacions astronautes en el futur, sí.
Mm-hmm. Si te deman quantes d'aquestes 1.344 sol·licituds d'astronautes espanyols, quantes d'elles provenen de Balears, m'ho sabries dir?
No ho puc dir, perquè no ho sé, honestament. Ara sabem només el país, però la regió no la sabem ara mateix.
Nosaltres, aquí al Balears fa ciència, fa dies també que ho intentem desbrinar, eh? De fet, hem fet diverses campanyes públiques perquè ens ho diguessin, si hi havia candidats o candidates a astronautes de les nostres illes, i si ho podem tornar a repetir, eh? @BalearsFaciència al Twitter, ens escriviu i ens dieu si formeu part, ens ho feu saber, si formeu part d'aquestes candidatures, d'aquestes 1.344 sol·licituds. Quin és el següent pas, Sergi? A partir d'ara, això ha estat la primera selecció, a partir d'ara què passarà?
Doncs això, s'ha tancat el sistema informàtic, ara s'estan netejant les dades. Hi ha un percentatge d'error sempre per culpa de dades incorrectament entrades al sistema. És una llàstima i ja vam insistir que era molt important fixar-se en omplir els formularis correctament, etc. Però lamentablement sempre hi ha aquest fenomen. Llavors s'han de netejar les dades primer i després començant l'anàlisi dels documents subministrats per veure si es compleixen o no els criteris, si és que aquesta serà la primera gran criba. Esperem que el 70% d'aquests candidats en aquesta criba doncs ja siguin rebutjats.
El 70% seran rebutjats, és a dir, quedaran un 30% només.
Sí, quan es fa la primera criba sobre els documents aportats, sí. és més o menys el que esperem. Penseu que a partir d'aquell moment venen totes les proves psicològiques, que són molt més laborioses.
I físiques,
i
també.
Les proves físiques vindran després. Primer venen unes proves psicològiques, de capacitat psicològica i de capacitat cognitiva, de treball en equip, treball sol, maneig de grans quantitats d'informació, coordinació, moltes proves que tenen a veure molt més amb com ets i com treballes. I després els que quedin són els que aniran a les proves físiques i mèdiques.
I mèdiques, que és on tu entraràs en aquest tema, no? A comprovar l'estat de salut d'aquestes persones, potser.
Exacte, i aquí la clau, nosaltres no, ja ho he dit diverses vegades quan hem fet entrevistes i ho estem repetint molt, nosaltres no busquem superhomes ni superdones, busquem persones saludables, és a dir, no acceptem malalties, però no tenim que ser uns extrems esportistes, per exemple. De fet, no hi ha criteris de tu estàs més sa o que un altre. Si tens un criteri de salut suficient, passes la selecció mèdica.
Mm-hmm. A veure, per entendre'ns, que tenir el colesterol alt no és una bona cosa per anar-te'n a l'espai, però això no vol dir que tinguis que ser un superman o una superwoman.
És correcte. De fet ja és ben important que s'entengui això. Nosaltres busquem una persona molt balancejada. És dolent que una persona sigui físicament molt bona però sigui tècnicament incapaç, perquè un astronauta ha de poder tant mantenir-se en bona forma a l'espai però també ha de ser capaç de reparar l'estació o de, per exemple, fer relacions públiques. Aleshores, ens val molt més una persona balancejada i per sobre la mitjana a tots els dominis, però sense excel·lència en cap un d'ells, que una persona excel·lent en un domini però molt dolent en l'altre. Això també disqualifica, de fet.
Has parlat de que un dels objectius de l'Agència Espacial Europea és aconseguir una dona astronauta els propers anys, però també hi ha un altre objectiu, segons tinc entès, que és aconseguir algun astronauta amb discapacitat física.
És correcte. Hem obert el projecte de viabilitat de paraastronauta, així s'ha anomenat. És de viabilitat perquè, lamentablement, a Europa no tenim un vehicle propi, una nau espacial pròpia, i haurem de convèncer de la seguretat de la missió i de la utilitat de la missió, si enviem una persona amb discapacitat física, però ens hem compromès a fer-ho, i per això es va obrir la selecció de paraastronautes, i s'han apuntat 257 persones, de les quals 13 venen d'Espanya.
Mm-hmm. De quin tipus de discapacitat estem parlant?
Això, com he dit, és un projecte inicial, ningú ho ha fet, és la primera vegada que això es fa a la història, i hi havia molts dubtes i moltes qüestions. De fet, vull citar una frase, de fet, de l'astronauta Samantha Cristoforetti, la nostra astronauta en actiu, que va dir que tots som discapacitats a l'espai. No vam evolucionar per viure a l'espai nosaltres. Llavors, és la tecnologia el que ens ha fet capaços a l'espai. Llavors, és el mateix. Nosaltres creiem que hi ha un sector de la població europea que no estava representat en els vols espacials i creiem que la tecnologia pot fer que aquestes persones amb diferents nivells de capacitats puguin anar a l'espai. Ara bé, hi havia masses preguntes, és molt difícil, i com us he dit, hi ha una sèrie de desenvolupaments tecnològics que s'han de fer, que no som capaços de preveure encara, que no coneixem encara, i per això s'ha llançat aquest projecte de viabilitat. Doncs s'han reduït les discapacitats o discapacitats que afecten els membres inferiors únicament.
Mm-hmm. Les cames, per entendre'ns.
Exacte. Sí.
M'ha agradat molt això que has dit, de que tots som discapacitats a l'espai, i de que efectivament es tracta, a través d'aquest projecte pioner, al món, entenc, que mai s'havia fet això, es tracta d'eliminar aquestes barreres que impedeixen desenvolupar aquest tipus de missions espacials.
Exacte.
Sergi, per què no ens expliques una miqueta quina és la teva tasca? Hem començat així, jo t'he començat atribuint les capacitats d'anar a l'espai també, però voldria que justament expliquessis què és el que fas. Revises la salut dels astronautes que han de partir perquè estiguin bé, o què és el que has de fer?
Sí, cap problema. Miri, nosaltres som un equip de 5 metges, però som un equip també d'uns 20 enginyers biomèdics i de preparadors físics, de psicòlegs, de nutricionistes, etc. Perquè el que fem és treballar en equip per mantenir l'astronauta en òptimes condicions per realitzar la missió. De fet, el veiem com una mica una màquina. Ja sé que és deshumanitzar una miqueta l'astronauta, però és una màquina que necessita descansar, que l'has de parar a certes hores, és una màquina que necessita menjar, és una màquina que ha d'estar psicològicament capaç, ha d'estar funcionant bé, que necessita oxigen, temperatura, etc. Llavors, és un equip multidisciplinar que té que veure no només en medicina, però també en tecnologia, per exemple, perquè està treballant amb una màquina, de fet, que és l'Estació Espacial Internacional. I el que fem és això, mantenir-lo al 100% al màxim de temps possible, perquè cada minut a l'espai rendeixi òptimament. I això ho fem en fases, ho fem abans de la missió, en preparació que dura un any i mig, durant la missió, durant els 6 mesos que estan a dalt, i després durant la rehabilitació, a l'acabar la missió.
Mm-hmm. I quan s'està produint, quan s'està desenvolupant una missió espacial, si un astronauta entén que un problema físic important no té per què presentar-se, però si es presenta un mal de queixal, per dir alguna cosa, quina és la solució? Cridar-te a tu, Sergi?
És part de la solució. L'exemple del mal de queixal ja ha passat. De fet, a les missions Skylab, és on es va, als anys 70, és on es va descobrir que el problema de les dents era un problema real. Llavors, els astronautes, per exemple, ara els ensenyem conceptes bàsics d'odontologia. De fet, anem amb ells a l'hospital, anem amb ells a classes per fer odontologia, perquè, per exemple, aprenguin a treure un queixal, si fos necessari.
Caram.
O per posar un empaste. Això sí, no... Per posar un empaste provisional.
Això requereix també pràctica, eh?
Sí, exacte. I aquí és la gràcia. Ens podem ficar, si voleu, però jo també he estat coordinant l'entrenament que els donem als astronautes, perquè ells han de ser les nostres mans. Jo puc fer un diagnòstic remotament, però les accions les han de fer ells. Llavors, una cosa que fem, a part d'ensenyar-los l'equipament mèdic que tenen a dalt, i per saber-ho fer servir, una cosa que fem és anar a l'hospital i els exposem a realitat, a la realitat de l'hospital, que vegi una persona amb dolor, que vegi una persona sagnant, per exemple, que vegi una cama trencada, per exemple. Perquè no tots hem de ser capaços, per exemple, de tolerar la sang. Hi ha gent que no es mereix amb la sang, són persones, i això no fa que no siguin bons astronautes, senzillament que no ho poden fer, per exemple, no ho poden veure. Doncs és molt útil saber on estan els límits de cada un dels astronautes, saber que si jo, per exemple, m'he d'enfrontar a una cama trencada, doncs igual, a mi, jo no tolero això, i jo, probablement el que tinc que fer és preparar la medicació i preparar l'equip. Llavors, saber els límits i saber enfrontar-los i saber solventar-los és una cosa que els astronautes fan molt bé. I això és el que fem, no? Per exemple, el treure els dents. Si jo no puc fer-ho, he de saber-ho. I he de saber quins són els meus límits i he de saber qui pot fer-ho del meu equip. I això és el que fem, per exemple, quan els entrenem. I els portem a l'hospital per veure... perquè tinc una mica de pràctica.
Tu has estat en contacte alguna vegada amb algun astronauta explicant-li la solució d'algun problema físic mentre s'estava desenvolupant alguna missió espacial?
A veure, tots ells els hem entrenat, i els he entrenat jo i el meu equip i els nostres col·legues en aquests aspectes. És a dir, ja sé cadascun d'ells de què són capaços. I a dalt també, a dalt evidentment, tenim que pensar que els enviem 6 mesos. Els enviem 6 mesos i són persones que han d'estar fent exercici una gran quantitat d'hores, han d'estar posant-se al límit en molts aspectes. Per exemple, ara a la zona de Tomà Pesquet s'ha estat 7 hores fent una caminata especial. Això és extremadament desgastador i deixa els braços esgotats, les ungles fetes pols, les mans fetes pols, per exemple. Llavors, problemes mèdics hi ha a totes les missions. És normal. Tothom es posa malalt després de 6 mesos. Des de no puc dormir, tinc febre, petites infeccions aquí i allà, i per això hi ha una espècie de farmàcia a l'estació espacial, perquè puguem nosaltres i ells tractar aquestes coses menors. Sí que és veritat que grans coses no han passat, jo crec que és per l'extrema selecció, la bona selecció que es fa dels astronautes abans, la missió.
Mm-hmm. Una altra cosa, evidentment, són els problemes físics derivats de la ingravidesa, els marejos, mals de caps, etc. Però per això m'imagino que, efectivament, com ja has dit, doncs, que tots aquests astronautes atreveixen tot un procés de preparació i superen tota una sèrie de proves.
Sí, és correcte. El que passa és que la falta de gravetat està allà i el cos humà no està dissenyat per estar-hi. Aleshores, tenim tot un programa del que nosaltres anomenem contramesures, que intenten mantenir en els límits de la normalitat aquests canvis. Per exemple, els astronautes han de fer exercici 2 hores diàries 6 dies a la setmana, i això no és senzillament perquè estiguin forts i se'ls vegi bé. No, això l'important és perquè gràcies a l'exercici, per exemple, mantenim massa òssia. I amb massa òssia mantenim la duresa dels ossos. I així, quan torna la gravetat, per exemple, no es trencarien els ossos. Perquè, si no, els ossos perdrien calç, estan en gravetat zero, i podrien trencar-se quan tornessin a la Terra. Llavors, l'exercici és un medicament, de fet, que administrem a l'espai.
Molt bé. Vaig acabant. Els oients que estiguin sentint aquest programa i que diguin, però és que com així no vaig sentir fa dos mesos quan Balears fa ciència, va recordar que quedaven poques setmanes perquè s'acabés el procés del termini de selecció i ara s'han assabentat que existia aquest procés de selecció i se vulguin apuntar, ja han fet tard, Sergi.
Sí, malauradament ja s'ha tancat i s'havia de tancar un dia, això s'havia de fer així. Esperem que les missions tripulades augmentin en gran quantitat durant els pròxims anys. Jo espero no tenir que esperar 10 anys o 11 anys per tornar a fer la propera selecció, però també s'ha d'entendre que entrenar i preparar un astronauta porta molt de temps, aleshores és un balanç. Però jo espero tenir una selecció abans dels propers 10 anys.
Doncs des d'aquí el programa, el Balears fa ciència, insistim a la recerca d'aquests candidats balears. Ens escriviu en aquest programa @balearsfaciencia i així doncs, farem un seguiment, perquè penseu que amb el pas del temps segurament una de les persones que farà el vostre check-in sanitari serà en Sergi Baquer, aquest metge aeroespacial del grup d'operacions astronautes de l'Agència Espacial Europea, que avui ha tingut l'amabilitat d'atendre uns minuts aquest programa de ràdio. Moltíssimes gràcies, Sergi.
Moltes gràcies a vosaltres. Encantat.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition.
Balears fa ciència. Enric Colàs.
Mamà, quan sigui més gran vull nedar i nedar fins a fer la volta al món.
Nedant, fill meu, faràs la volta al món?
Sí, i bussejaré tan fondo que sortiré a l'altra banda del planeta.
Això està molt bé, fill meu, però ara t'has d'acabar l'arrosset de peix. Peix i marisc de les Illes Balears. Som el que menjam. Triam local. Impost del turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Si vos agrada la música anomenada clàssica, aquest és el vostre programa. Si vos interessa conèixer més a fons les obres dels grans compositors, la seva vida fins i tot, aquest és el vostre programa. Si no vos ho plantejat, si vos agrada o no la música clàssica, també aquest és el vostre programa. La Ruta d'Orfeu, cada diumenge a les 10 del vespre, aquí, a IB3 Ràdio.
De 8 i 47 minuts.
Les 4 i 6 minuts.
Són les 8.
Passen 24 minuts de les 10 del matí.
No importa quina hora és. Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio, pots recuperar l'entrevista que t'has perdut, tornar a escoltar el programa que t'agrada, fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida. ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
A Eivissa i Formentera, 93.7.
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colà.
Sing no matter where you are. The cucaracha, the cucaracha. Sing it on your guitar. The cucaracha, the cucaracha. Sing no matter where you are. The cucaracha, the cucaracha. Sing it on your guitar. But this much better. No, it isn't all better. But it has to say. But it isn't all better. But it has to say. My love.
Doncs quina il·lusió que em fa saludar aquesta persona que tinc al telèfon. Xavi Canyelles, molt bon dia.
Molt bon dia, igualment.
Il·lustrador, entomòleg, naturalista i un col·laborador d'aquest programa al llarg de molts anys. Xavi, sí. Venim de fer una venim de l'espai, què et sembla? Venim de fer una entrevista amb el metge, un dels metges que fa el control sanitari dels astronautes.
És un tema apassionant, però com molt bé saps, no seré jo qui anirà per allà dalt.
No, perquè no, però perquè no t'has apuntat en aquesta selecció per ser astronauta que s'ha acabat el passat dia 18 per ser astronauta de la ESA, o sigui que ja no tens cap possibilitat, és no per edat.
Ja.
Perquè persones tan majors com jo, per exemple,
sí.
o com tu,
ja no...
Encara podríem anar a l'espai, no hi ha, no hi ha problema per això.
Sí.
La qüestió és que no ens, si no t'has apuntat abans del dia 18, ja no pot ser d'astronauta.
No, tampoc tenia massa il·lusió de sortir del món.
El que sí tens il·lusió és de la setmana que ve. Bé, ara parlarem també del que vas fer ahir, que també va ser prou interessant.
Sí.
Però la setmana que ve participes, dirigeixes, millor dit, un taller divulgatiu sobre pol·linitzadors al Parc Natural de Sa Dragonera.
Sí, així és. És una activitat que està inclosa dins les activitats del Parc Natural de Sa Dragonera. La directora, la Pilar Gómez, és molt interessada en temes de la biodiversitat que hi ha en aquest illot, diguem. I bueno, jo enguany, aquesta primavera, juntament amb Anna Traveset, del Laboratori d'Ecologia Terrestre, i juntament amb un bon company, el Rafael Beltrán, que també hi estarà, dia 3.
De l'IMEDEA.
Sí, de l'IMEDEA. Hem fet un seguiment, un control, diguem, dels pol·linitzadors de la flora, evidentment, de la dragonera, no? I mos endú la sorpresa que hi ha molt poques espècies i molt poca activitat. I pensam que possiblement sigui la sargantana, que sabeu que ja n'hi ha moltíssimes.
Moltíssimes, sí.
És la que realment ocupa el nínxol ecològic de pol·linitzar les plantes, no? De tota manera, sí, que hem fet fotografies, hem revisat de dalt a baix la dragonera, i hem anat apuntant quines espècies, sobretot insectes pol·linitzadors, hem anat trobant. Després ja farem un article, un llistat que se publicarà. I aprofitant aquesta experiència, dia 3, que és dissabte que ve, ho farem una mica més públic, no? Només hi ha 15 places, de moment, obert a totes les persones interessades. I consistirà això, en una activitat a les 10 del matí, veure's mos en el centre d'interpretació, i fins a les 12:30, una aproximadament, farem un recorregut, primer una xarra sobre la nostra tasca que hem fet, la importància dels pol·linitzadors, i després anirem a veure què és el que trobam.
Molt bé. I encara se pot apuntar qualcú que estigui escoltant aquest programa ara mateix, en aquest taller, en aquesta sortida, Xavi?
Sí, en principi sí. Hem d'enviar un mail a parcdragonera@consellsdemallorca.net. Parcdragonera@consellsdemallorca.net. I per ordre d'inscripció, bé, clar, si sempre hi ha alguna baixa, evidentment el següent que s'hagi registrat serà el que estarà insertat a la llista, no?
Trobat molt interessant això que has explicat, de les sargantanes com a la cúspide d'aquesta piràmide. Bueno, i clar, i sobretot respectar si sortim els llocs pels quals s'ha de passar, perquè no pots caminar per qualsevol lloc a Sa Dragonera.
Sí. De tota manera...
Ni donar-los-hi de menjar a les cigarres...
No.
A les que estava sentint aquests grills i aquestes cigarres i m'està despist... Només hi ha...
Digues. Perquè estan molt acostumades ja a l'espècie humana, clar, han evolucionat sense depredadors, no tenen por, i encara que tu no vulguis, no te'n dones compte, ja la tens a dins la motxilla que te menja l'entrepà, no?
Literalment,
Sí, sí, com anècdota. Però bé, el tema dels pol·linitzadors ha sigut una sorpresa perquè pensaven que trobaríem molt més. Per exemple, hi ha illots, a l'illa de Narradona, que n'hi ha molt més, i a la Fregonera és una cosa estranya de que hi hagi tan poca activitat. I, en canvi, les plantes van bé, s'han recuperat molt, després a partir de la desratització que es va fer fa uns anys. La veritat que hi ha plantes que abans només estaven en els penya-segats, els penyals de la part de darrere, diguem, i ara estan a dins de sillots, les pots trobar fins i tot a voreres de camins, no? I bueno, l'abella de la mel està citada i n'hem trobat només dos exemplars. Sabem que antigament se feia apicultura, allà, però no, i hi ha altres abelles, tipus Antofora, Antofora balearica, que és un endemisme, sí que l'han trobada, i després molt d'escarabatons, molt petitons, d'aquests de mil·límetres, que estan ficats a dins les flors i que no les veus normalment, no?
Mm-hmm. Si anem a la Dragonera, el proper, sí, perquè això ho fareu el proper dissabte, sí, dia 3 de juliol, crec que és.
Sí, ja estem a juliol, sí.
Estem a juliol. Potser podrem aprofitar, si els guies i els organitzadors, com en Xavi Canyelles, ens ho permeten, potser podrem, en un moment determinat, intentar veure que algun falcó l'honorae, falcó al marí,
sí,
perquè és un lloc ideal per veure'n.
Sí, bé, de fet, el falcó marí cria ja per setembre, no?, passat estiu. Però ara sí, que ja hi ha les colònies més o manco organitzades, estan allà, i el que fan, clar, com sabeu, han arribat de Madagascar. Per tant, estan molt afamegats i mengen insectes. I relacionant amb això, hi van fer una activitat...
Ah, ja, aquí volia arribar jo, justament. Molt bé.
Que ja fa uns quants d'anys que s'organitza, i la vàrem fer una miqueta diferent. En lloc d'anar a Son Bosc, com se feia altres anys, vàrem anar a la Albufereta, i també, a diferència d'altres anys, vàrem aprofitar de fer una mica d'activitat, vull dir, una sortida entomològica, de parlar d'insectes, per part meva, i després, en el mateix temps, combinada, una sortida ornitològica, per part de Manolo Suárez, del GOP, que mos explicà també els ocells que anàvem trobant, i després ja va acabar, vàrem acabar la jornada mirant com aquests, observant com aquests falcons marins arriben allà i se'n mengen l'escarabat de Sant Joan.
I què, em veu trobar, em veu observar, n'hi havien?
Sí, escarabats de Sant Joan poquets, a més surten de terra, van volant, van instintivament volant cap a dalt, en veiem algun, i altres insectes també, i els falcons marins arribaren i s'aproparen moltíssim. No? S'atracaren molt en altres i se veien perfectament bé. I allà començaren a baixar i a riar-se damunt de la vegetació, cercant insectes i alguns escarabats de Sant Joan, i s'hi van trobar èlitres, trossos d'aquests escarabats de Sant Joan depredats, no? Perquè el falcó el que fa és agafar-los en vol amb les potes, després amb el bec les pala, com si fos una pipa o un cacauet. I deixa que caiguin a terra els èlitres, el cap, les parts més dures.
Bé, bé, no cal entrar en detalls.
Sí, se menja de pa blana.
De carnisseries d'escarabats de Sant Joan. I el bo que té aquesta sortida, organitzada pel GOP, que fa cada any, és que, i que enguany, segons ens contes, pues, en lloc de ser normalment... Bé, ja altres anys s'ha fet altres llocs, no? Però normalment es feia a la zona de Son Bosc.
Exacte.
I el bo que té aquesta sortida és que, com que estem a l'època, els dies que són més llargs de tot l'any, pues es poden veure aquestes acrobàcies d'aquests falcons fins gairebé quan fa fosc.
Sí, a partir de les 9 del vespre apareixen, i després fins a les 10, 10 i mitja... Més pensem que són rapinyaires diurns. Vull dir, és una cosa... Que no és la seva especialitat caçar de nit, com pot ser una òliba o un mussol, no? I fins que ja se fa ben fosc, que estan allà planejant i fent acrobàcies, cercant insectes.
Mm-hmm. Doncs, mira, ara vull que sentis, a part d'aquests grills que sentim de fons tota l'estona, o no sé què són, vull que sentis també aquest so. Ei, a veure, que el reconeguis d'alguna manera, ens diguis quina espècie és, tot d'una.
Ui.
Web, Xavi, què tal?
Bé, com estàs?
Molt bé, tu.
Físico barbudo.
Com està, en Xavi?
Físico barbudo, però això és el nom científic o quin?
No, ja, però sempre el tenc que sí. Sí, molt bé. Aquí parlant d'escarabats i falcots.
Molt bé, molt bé.
Que rar, quin tema més estrany, eh, per
home,
en Xavi.
Això és especialitat d'en Xavi, sempre amb animalons.
De tota manera, tu que ets un físic, també ens podries explicar algun dia el tema dels planets, no? Com tallen literalment l'aire aquestes figures.
És que en Adrià probablement és un espectacle, perquè és un espectacle. Jo no sé si ahir vespre Xavi ho va ser o no, però sí. Jo recordo algun any que realment és que semblava una pel·lícula de
sí.
De què? De pues de caces aquests japonesos caiguent.
Exacte. Sí, de kamikaze, no?
De kamikazes, perquè és un espectacle, veritat, Xavi?
Sí, sí, apareixen de per tot i no te les esperes. La gent deia, bé, això no vendrà, no hi ha, no hi ha res. I de cop i volta, un, dos, tres, quatre, n'hi ha 13. I clar, i també el que dic, la part física que és increïble de com... aquests animals adopten una postura com a d'avion, una forma...
Sí, per aprofitar l'aerodinàmica i sí, tallar sí. L'aire.
Haurem de convèncer a Adrià perquè un dia ho faci.
Jo soc molt fàcil de convèncer, sí. Per fer coses d'aquestes.
Sí, sí.
Molt bé, Xavi. I no ens has contat si avui, perquè clar, entre sortida i sortida, aquest cap de setmana també prepares alguna altra activitat naturalística?
Aquest cap de setmana, no, bé, va ser ahir... I avui de matí havíem de fer... Bé, hem fet una petita activitat, però aquí hi ha un tema de veïnats, per de vora, per ciutat, per un tema de veure quines plantes hi ha en els corrals, terrasses i teulades.
Mm-hmm,
però un petit comitè, vull dir que no ha sigut una organització gran.
Fauna urbana.
Sí, bé, en aquest cas seria flora.
Ah, flora, no? Flora urbana, sí.
Sí, però amb insectes també associats. Per exemple, les teulades del centre de Palma, hi ha un caragol endèmic que viu allà. Després hi ha unes... Bé, a Sirfit han trobat aquestes mosques que semblen abelles, que imiten les abelles. Mm-hmm. No? També n'han trobades. I bueno, però m'ha acabat pres, ha sigut un passeig d'una hora i mitja i ja. No?
L'altre dia sí que vàrem parlar de fauna urbana, vam parlar de falsies, d'aquest projecte de recuperació de falsies a les teulades de Palma. Mm-hmm.
Sí, sí.
I vaig pensar en tu.
Sí, i a més ara hi ha una cosa curiosa, que és que les gavines, la gavina vulgar, s'ha acostumada ja a menjar a ciutats, com sabeu, no? I de cada vegada més depredadora. I ha après que a davall de les teules hi ha polls, que hi ha adults també de falsia, i les depreda. Alça les teules, les romp i se menja el que hi ha de dins.
Ai, quina feina!
Molt bé. Alguna cosa per en Xavi?
No, bé, volia dir-li que l'altre dia va sortir una notícia pels diaris de la vespa mamut, aquesta que havien confós amb la vespa asiàtica, i just el dia anterior ens van trobar una casa amb els meus pares i vàrem aprofitar el pòster que va fer en Xavi fa un parell d'anys de vespes, vàrem treure el pòster per a veure si l'arribàvem a identificar.
Sí, sí, sí. Bé, en el diari va sortir com a vespa mamut, perquè nom que en castellà se diu avispa mamut. Aquí tenim un nom propi, que és la vespa de Sant Joan, o vespa de Sant Pere, o vespa de Galet, també. I és la vespa més grossa d'Europa, sobretot les femelles, que són el doble dels mascles, amb aquell caparrot ataronjat que pareix que du un casc. I molta gent, clar, la confon, se pensa que és una vespa asiàtica o tropical...
Sí, és que pel tamany ho sembla, eh?
Sí.
Va fer una mica de por.
Sí, quan la vespa asiàtica és molt més petita.
Entre vespa asiàtiques, mosquits tigre i escarabats, sí. Mamuts, o el que era, un mamut, això?
La vespa.
Perdó, la vespa mamut, al final ja veuràs tu. Escolta, en Xavi, sí. Estàs preparant algun altre pòster d'aquests tan meravellosos que fas?
De moment estem una mica aturats perquè estem ara amb altres feines i no tenim temps, però el pròxim serà possiblement el de sírfids, aquestes mosques que he dit que imiten vespes, que són molt excel·lents polinitzadores i tenen uns abdòmens, unes taques grogues i negres perquè semblen vespes, és una defensa que tenen. I aquest s'ha de fer perquè a més hi ha molta fotògrafs de natura, com sabeu, i estan fotografiant constantment sírfids, aquestes mosques, i per identificar-los seria genial. A més, hi ha unes poques espècies, unes 40 espècies. No és que diguis que hi ha 400 i pico com les abelles.
Molt bé, Xavi. Doncs ja ho sabeu, els oients, si voleu participar en aquest taller divulgatiu sobre pol·linitzadors al Parc Natural de Sa Dragonera, encara us podeu apuntar i just d'aquí, perquè just d'aquí 7 dies, el dia 3 de juliol, fareu aquesta sortida organitzada per l'IMEDEA i el Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca, aquesta sortida guiada per en Xavi Canyelles i el seu company...
Sí, en Rafael Beltrán.
En Rafael Beltrán, de l'IMEDEA. Gràcies, Xavi.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres anirem a publicitat i en tornar avui en Adrià García ens parlarà d'un videojoc que té a veure amb l'espai.
L'espai, sí,
com que hem anat a l'espai...
Sí, sí, doncs tornem, ja que estem allà.
Tornem a l'espai. Com es diu aquest videojoc?
Kerbal Space Program.
Kerbal Space Program. Deu ser un expert, tu.
Bueno, un expert, però una miqueta en ser.
Fins i tot crec que és... Has entrevistat els programadors.
Sí, vaig tenir l'oportunitat aquesta setmana, fer-los una petita entrevista. Sí, sí, ara explica'm una mica per què.
Doncs ara ens ho contarà n'Adrià García. Quan tot falli, abraçarem el temps junts quan el món s'encalli. Somriurem quan tot falli. Guardo una vida cada instant. Porto carregada per tu aquesta cançó. Bales de futur que espanten les pors. Porto carregada per tu aquesta cançó. Bales de futur.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Aquesta plaça de la graduada és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
Avui el centre de flassaders de Palma el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Etiqueta Visca el producte local.
El quilòmetre zero és tendència.
Si sou fans d'aquestes modes...
A Del Camp a la Mà som influencers.
Del Camp a la Mà. Diumenge a les 7 del matí a IB3 Ràdio. Amb Joan Sitges i Rosa Farriol. IB3 Ràdio és participació.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
La pots d'un variar?
Els dissabtes, variat de ciència amb Adrià García. Ui, aquesta música tan xula que és...
És com així molt misteriosa, no? Com de l'espai.
És del videojoc, no?
És del videojoc, sí, sí. La banda sonora del videojoc, que parlàvem ara.
Pues ja fa ganes de jugar, eh?
Sí.
Kerbal Space Program, que no és el programa de selecció dels astronautes de l'ESA.
No, però gairebé. És el programa de selecció de Kerbals, que són una mena d'alienígenes granotes, no? Que són els protagonistes d'aquest joc.
Alienígenes granotes.
Sí, no tenen molt ben bé una forma definida, no? Tenen com el cap així molt...
Com les abelles mamut.
Sí. Doncs d'aquests que fan... Potser de veres farien una mica de por, no? Però els jocs són molt graciosos.
Per què parlem avui d'aquest videojoc?
Doncs mira, aquest videojoc és jo crec que podria dir que és el videojoc més famós de l'espai, de gestió i d'exploració espacial, i avui, aquesta setmana celebren 10 anys. 10 anys que el món del videojoc és moltíssim. Hi ha pocs videojocs que continuen sent rellevants 10 anys després de la seva... bé, de sortir, no? Doncs bé, els que han fet el videojoc, que es diu, és una empresa que es diu Squad, que és un estudi de videojocs mexicà, han fet tota una setmana de celebració, han tret un poc més de nou contingut pel videojoc, que ara podem explicar una mica, i han dit ja que acaba un poc el cicle d'aquest videojoc, no? I bé, doncs, per què hem de parlar d'aquest videojoc? Perquè videojocs de naus espacials n'hi ha molts, però segur que no com aquest, perquè aquest és un videojoc que té el suport d'agències espacials com la NASA o la ESA.
Justament.
Mm-hmm. Sí, sí, i bé, també per part d'agències espacials com aquestes, però també hi ha astronautes que li han donat el seu aprovat, no?, volem dir, o, per exemple, Elon Musk, aquest famós, no?, el famós Elon Musk, que està al capdavant de SpaceX, aquesta empresa privada d'exploració espacial, que també s'han fet ressò d'aquest videojoc durant aquests anys.
I tu creus que juguen a videojocs quan estan a l'espai? Potser?
Potser. El que passa és que potser jugar en aquest videojoc a l'espai és un poc...
complicat.
Meta, no? Jugar a videojocs de l'espai estant a l'espai potser és una mica...
esquizofrènic.
Sí, sí. Potser millor deixar-ho pels que no tenim oportunitat d'anar a l'espai, no? I potser això. Bé, doncs explica així una mica per la gent que no conegui el joc, que no estigui molt de dins del món dels videojocs. Aquest videojoc et posa al capdavant del programa espacial d'un planeta fictici que es diu Kerbin. I aquest planeta, doncs, forma part d'un sistema solar de Kerbal, no? El sistema solar es diu Kerbal. I aquest sistema solar, doncs, l'han fet una mica semblant al nostre, no? Hi ha diferents planetes, com Duna, que és una còpia de Mart, Hol, que és una còpia com de Júpiter, Eve, que és una mena de Venus, no?
Mm-hmm.
I nosaltres, estant al capdavant d'aquest programa d'exploració espacial, tenim l'objectiu de dissenyar i construir coets i dirigir-los, no?, perquè aquests petits alienígenes puguin explorar aquests planetes o asteroides o anar a estudiar l'estrella que tenen per allà. I el joc té com a dues vessants principals, no? I tot, les dues molt científiques, no?, amb molta ciència i tecnologia. I la primera d'elles és el disseny de vehicles, perquè, clar, tu tens, a l'hora de dissenyar el vehicle, no?, doncs et donen unes peces predefinides, no?, com pot ser, doncs, un motor que va bé per anar per de fora a l'atmosfera, o unes ales que ho fan més aerodinàmic, no? Que això pot semblar molt senzill, no?, perquè tu dius, bé, és com fer figuretes, com fer naus de Lego, però realment no és gens senzill, perquè... pensant un poc en el coet del nostre amic Pep Marcús, que va dur la setmana passada, no?, o el que va dur l'anterior. Aquests coets... Són...
L'anterior que vaig tombar.
Sí, aquest, el Saturno 5. Que els coets aquests tenen diferents fases, no? Que quan van sortint de la Terra, quan acaben el combustible d'un tros de coet, aquest tros és com que es deixa anar per perdre una mica de pes i així poder tenir major impuls. Doncs això ho has de tenir en compte a l'hora de dissenyar els coets de dins el joc. O, per exemple, quan els coets o les càpsules espacials tornen en el nostre cas, a la Terra, han de tenir un escut tèrmic, perquè quan van a molta velocitat fa molt de fregament amb l'aire que hi ha, no?, amb l'aire de l'atmosfera, i s'escanfa moltíssim. I ha de tenir en compte això perquè no es talli.
Vols dir que has de dissenyar, has de simular trajectòries i òrbites adequades.
Sí, sí, bé, això per part del disseny de coets, però també el que comentes de les òrbites ho has de tenir molt en compte. Has de tenir en compte el combustible que has de fer servir, el tipus de combustible. I també has d'aprendre a fer maniobres orbitals que són reals, com per exemple la maniobra de transferència de Hohmann, que és un tipus de... És un tipus de maniobra, no?, un tipus de tècnica que es fa servir per fer una òrbita amb un radi major, no?
La veritat és que m'estan entrant moltes ganes d'entrar en aquest videojoc. Sí, videojoc que és conegut popularment per les sigles del joc, no?
Sí, KSP, KSP, que són KSP. De Kerbal Space Program. I bé, això de les maniobres que comentaven, no? Que aprens, realment aprens com controlen els coets de la realitat. Però no només coets, perquè, clar, amb 10 anys han tenim molt de temps per ficar noves peces, no? Noves peces per construir, per dissenyar vehicles, i també pots construir rovers lunars, no? Per quan vas a la lluna d'aquest sistema solar fictici, doncs pots dur un cotxe, si ets capaç de dur-lo amb el coet, és clar. També pots dissenyar satèl·lits, estacions espacials, avions, transbordadors, com els que teníem abans, no? Com aquests transbordadors que eren reutilitzables, doncs tot això ho pots dissenyar en el joc, no? I, clar, aquesta versatilitat permet recrear dins del joc missions reals. I, de fet, hi ha tota una comunitat de jugadors, tots ells molt seguidors de l'exploració espacial, no? Aficionats a l'astrofísica, que copien coets reals i els copien al joc, no? Per exemple, hem comentat el Saturno 5, però també, per exemple, el Sputnik, no? Són missions... és una forma de crear contingut educatiu, perquè això ho pots... clar, ho pots fer tu com a per tu, no? Per jugar tu, però també ho pots posar a la disposició de professors i professores fan servir, doncs, emprin aquest joc per explicar als nens a les escoles com va ser o com funciona un coet de veres o com és l'aerodinàmica d'un coet o coses d'aquestes, no? És com molt visual, molt viure-ho, no? Potser que queda molt millor, molt més fixat tots aquests coneixements, no? Fins i tot, parlant també d'en Pep Marcús, que va venir la setmana passada a parlar de l'estació espacial xinesa, ja hi ha gent recreant el joc aquesta futura estació espacial xinesa. És a dir, que té una... Jo crec que és una de les coses molt, molt guapes que té aquest joc, és la comunitat de gent que està sempre molt... molt a l'actualitat, no? De tot el que envolta el món de l'exploració espacial i ho posen en el joc.
A veure, una cosa que em crida l'atenció. Hi ha tres monedes al programa especial: ciència, crèdits o fons i reputació. Què és això?
Sí, és que el joc, clar, hi ha diferents formes de jugar, no? Hi ha la forma més difícil, que és la més real, en el sentit de que tens dobbers i has de gestionar aquests dobbers i has de fer missions especials per avançar tecnològicament i guanyar més dobbers. I clar, aquesta és la més difícil, no? Perquè, a més, si romps un coet, has perdut els dobbers. Després hi ha el mode de ciència...
Amb aquesta juguem nosaltres.
Sí, sí, allò és la que m'agrada, no? És com que tens dobbers infinits i el que has de fer és anar a altres planetes per fer ciència, per fer experiments. Tenen diferents experiments, no? Hi ha un que és molt graciós, que el diuen el mejunje misterioso, que és un líquid que han d'estudiar menys que és. I hi ha l'altre, que és tot obert, no? Que tens dobbers infinits i tens ciència infinita i pots fer el que vulguis, no? Aquesta és com la més creativa, que pots dissenyar qualsevol cosa per tot el que se't passi pel cap. I clar, bé, aquí en aquest mode, no? En el mode de tot infinit és on hi ha les idees més loques, no? Però bé, jo crec que tots tres modes tenen un poc el seu repte, no? I cada un troba el que més li agrada, no? Comentaves, jo el que més m'agrada és el de ciència, no? El de no preocupar-te per la financiació, que això ja ens preocupem a la vida real.
A la vida real.
I ja només preocupar-te de fer experiments i això.
Explica'ns una miqueta aquesta entrevista que els hi has fet als seus desenvolupadors.
Sí, doncs, bé, per això dels 10 anys, no? Volíem fer... Bé, volíem obrir-se una mica, no? A comunitat de creadors d'internet, científica, i em van contactar i em van donar aquesta oportunitat d'entrevistar dos dels seus desenvolupadors, aprofitant que som mexicans, no? I que ens podem entendre fàcilment. I res, vàrem fer una entrevista parlant una mica de tot, no? De coses que vos he contat, no? De com... De si les maniobres orbitals que surten al joc són realistes. També demanant un poc com gestiona el joc això, no? Perquè, clar, si penses, un joc... En aquest joc pots dur els astronautes, els se pot dur quan estan caminant per un planeta, és a dir, que el planeta el veus a escala real, més o manco, però també el veus quan ets orbitant un altre planeta, és a dir, hi ha molta informació, molt de, És a dir, que molt difícil per un motor d'un joc gestionar tota aquesta informació. I bé, també parlant una mica de la... Ja han estat 10 anys, i així que l'any que ve, si tot va bé, trauran la seqüela del joc, que promet tenir molt més coets, molta més ciència i molt més... Bé, un poc més de tot, no? Això... Com sempre diuen. I res, també els vaig demanar una mica com és això de fer un joc en col·laboració... Bé, fer missions del joc en col·laboració amb la NASA o l'ESA. Que, clar, això per una persona aficionada a l'astronàutica, com som els desenvolupadors, doncs deu ser molt...
Recordeu que aquesta entrevista que va fer Adrià, la podeu recuperar en el podcast, en el canal que té Adrià García,
El físico barbudo.
El físico barbudo, que el físico barbudo no ens parla mai del seu canal, però per una vegada que ho podem fer, sí, Adrià? Sí.
Venia a cuento.
Doncs aquí acabem un... A veure si avui acabo bé, no com la setmana passada.
Ui, tenim temps.
No massa. Recordeu que Balears fa ciència, sobretot, i ens retrobeu la setmana... No he acabat bé, eh?
Al revés.
És al revés.
Trobem la setmana que ve...
La setmana que ve ho faré bé. La setmana que ve Balears fa ciència, això sí. Adéu.
Adéu.
Són les dues.